Tertúlia en acústic, la clàssica a peu de carrer.
Com l'amor és a l'home, la música és a l'art i a la humanitat. Cal Maria Fontfeva, 1786-1826.
Aquesta frase curteta, que sembla tan òbvia, té molt contingut a dins. Quina màgia tenen les paraules que amaguen mil significats depenent amb quina altra l'ajuntem, oi? I la música, aquest art capaç d'organitzar-se de manera sensible i lògica amb una combinació coherent de sons i silencis utilitzant principis fonamentals de melodia, harmonia i ritme amb molta intervenció de la part anímica, emocional i ja no només tenint en compte el compositor, sinó també de l'intèrpret. Perquè la música ens arriba a través d'un o una músic que filtra d'alguna manera una peça. Sovint parlem del resultat final, la música, i del que ens genera els oients. Avui parlarem dels i de les músics amb una convidada que ens explicarà moltes coses molt interessants, però abans vull donar pas a les meves guies musicals en aquesta aventura anomenada Tertúlia en acústic i que em fa doncs, explicar coses com les que acabo d'explicar sobre la música i la seva coherència amb l'harmonia, el ritme. Ja començo a aprendre i a entendre tots aquests termes. Hola, Patricia Denov, flautista.
Hola, què tal, Jessica?
I Cristina Casale, pianista.
Hola, Jessica.
Avui ens acompanya la Cristina Membibre. Ella és contrabaixista titulada superior en pedagogia del contrabaix del Conservatori Superior de la Música del Liceu de Barcelona i va continuar la seva formació a Múnich. Ella ha tocat i toca, de fet, en una llarga llista d'orquestres simfòniques, però també s'hi dedica a la música contemporània de càmera i de banda simfònica. La podem veure actualment amb l'Orquestra Simfònica de Barcelona, la Nacional de Catalunya, també amb la Banda Municipal de Barcelona, amb l'Orquestra Simfònica del Vallès i amb les principals orquestres de càmera de Catalunya, entre d'altres projectes. Ella diu que aquesta és la meitat de la seva vida. L'altra meitat la dedica a ajudar a d'altres músics amb la kinesiologia, d'aquí que va impulsar el projecte Kinesica o Kinesica. Ara ens ho explicaràs, veritat? Hola, Cristina.
Bon dia, Jessica.
Hola. Patricia i Cristina, jo crec que tenim tantes preguntes.
Ui, ja veuràs, estem esperant a que ens donis permís
ja
veuràs, per començar, perquè tenim milers de preguntes.
Obro la finestra de la tertúlia i comencem a parlar.
Tu saps, Jessica, que els músics tenim molts problemes. No som gent, diguéssim, que tenim molts problemes, sobretot físics. No, sobretot físic, no, sobretot emocionals.
Ja ens ho explicaré.
Bé, jo opino que com tothom, com tothom. El que passa és que per nosaltres és més present, perquè ho posem a sobre l'escenari tot.
Exacte, treballem amb les emocions i per tant, clar, moltes vegades doncs, en els moments de la vida en què no estem com hauríem d'estar per tocar un alegre concert de Mozart, per exemple, has de fer un esforç fora del comú. Per ficar-te en aquell paper, no? És la transmutació aquesta en què t'has de convertir en aquella música que has de tocar, no? Per tant, jo crec que ens crida moltíssim l'atenció preguntar-li mil coses a la Cristina Membrive, sobretot perquè té aquestes dues facetes com a artista i com a contrabaixista en actiu i també com a kinesiòloga, perquè clar, la kinesiologia, tothom més o menys ha sentit parlar d'aquesta paraula, però en profunditat, sí. Jo et preguntaria, Cristina, per començar, què és la kinesiologia?
Bueno, primer vull aclarir que la kinesiologia no té res a veure amb Tom Cruise, que hi ha molta gent que m'ho pregunta.
No té res a veure, molt bé.
El tema de la cienciologia.
Cienciologia.
Ostres, no havia fet jo la relació.
Jo doncs tampoc. Moltíssima gent em pregunta així, això és el Tom Cruise, no? No. A veure, la kinesiologia neix en un sinus mèdic, és un procediment en principi científic, molt científic, que estudia el moviment, perquè de fet la mateixa paraula, la mateixa terminologia ja defineix això, és l'estudi del moviment. S'origina en un sinus mèdic on hi ha uns osteòpates que es dediquen a investigar la musculatura, no? Com funcionen i com responen alguns músculs. I va ser una mica casualitat que arran d'una persona que estava tastant un psoas amb una senyora bueno, hi havia una senyora estirada i ell li va estirar dels braços per comprovar que efectivament, com el motiu de la consulta era que els braços estaven bueno, eren diferents, tenien diferent llargària, no? Un era més llarg que l'altre. Llavors ell l'estava analitzant, li estava estirant dels braços i efectivament eren un més curt que l'altre, però quan la senyora es va posar a parlar del marit, aleshores els braços es van igualar.
Oh.
I clar, a partir d'aquí és on neix la kinesiologia actual, que ha desenvolupat una sofisticació enorme, però sí, comença aquí, no? Què passa? Per què quan tu estàs parlant d'alguna cosa o estàs vivint alguna situació emocional, la musculatura respon d'una manera o d'una altra, no? Uh-huh. Aleshores, és un sistema de testatge. Comprovem els músculs per estudiar on hi ha moviment, on no hi ha moviment. Jo sempre dic, des que vaig començar la meva pràctica, perquè me'n vaig adonar intuïtivament, no?, que per què estudiem el moviment, no? Què és el moviment? Perquè no ens ho plantegem.
El moviment corporal.
El moviment en general, però sobretot el moviment corporal, no? I aleshores me'n vaig adonar, després de molt pensar, què és el moviment. I un dia vaig dir, ostres, el moviment és llibertat. Si no tinc moviment, si no em puc moure, no sóc lliure, no? És com moltes vegades diem, estic tan malament que no em puc ni moure. Mm-hmm. Doncs això és el que nosaltres fem. Anem analitzant múscul a múscul tota la circuiteria física per analitzar on hi ha un bloqueig, on el cos no es pot moure, i intentem tornar-li la mobilitat, és a dir, la llibertat.
Clar, això relacionant-ho amb la professió de músic, nosaltres hem de tenir una connexió externa i interna, hem de ser conscients externa de cara a expressar-nos, a transmetre el missatge al compositor, i interna doncs també per comprovar que tots aquests ponts interns d'energia, d'inspiració, d'enteniment i de consciència doncs estiguin ben alineats. Aleshores jo crec que per això potser doncs som uns pacients ideals doncs per fer com de conillets d'Índies, no? Per
sí,
com a pacients.
A més acumuleu moltes tensions.
Moltíssimes.
Perquè manteniu la mateixa posició durant moltes hores, posicions, o el mateix moviment.
I posicions que no són naturals. No
per
estan...
exemple, el contrabaix és un dels més complicats físicament, no?
Home, és molt dur físicament, aquesta és la veritat. Però bueno, dintre del que són postures, potser és de les més naturals. Però és molt dur, clar.
Sí, la del piano també, estàs assegut i estàs ben alineat amb la columna i sí, realment pots passar-te moltes hores.
Dels més complicats pot ser el violí, la flauta.
El violí, la flauta és... Sí, el fagot.
Les cervicals com les portes, Patrícia? Mai t'ho he preguntat.
Les meves cervicals ja s'han deformat adequadament a que no em facin mal quan toco.
I la clavícula, m'ho vas comentar fa poc,
oi? Sí, la clavícula també, de fet ja tinc un ombro que és, bueno, ara els oients no ho veuran perquè només ho sentiran, però de fet la meva espatlla esquerra és més alta que la meva espatlla dreta.
Si ho certifiquem,
sí. Lleugerament, no?
Exacte.
Lleugerament. I la meva musculatura, arrel de també de molts anys de la pràctica amb la mateixa posició, doncs el que és una de les cervicals ha fet una contractura crònica que ja no em fa mal, és que de fet és un bulto, no em fa mal, simplement perquè suposo que perquè aguanti millor, almenys és el que m'han dit els metges, no ho sé. Que és ideal això? Home, no, però clar, el cos es va adaptant, igual que un arbre s'adapta al sol i a l'ombra en funció del racó on està, doncs els músics també. El que passa és que tenim moltes tensions, que no sé si ho comparteixes, Cristina, moltes tensions que ja no generen només per la posició de l'instrument, sinó per les emocions.
Totalment.
De tocar.
A mi m'agradaria fer un incís, un tall, i a veure si és possible saltar-nos una miqueta el guió, no? Com fem sempre,
sí,
i ficar una miqueta de música o sons de fons mentre anem parlant. Perquè tot el que doncs, ens ha mostrat abans la Cristina Membrive ho veig superinteressant i crec que precisament com a música de fons mentre parlem ens pot ambientar molt i molt bé.
Posem el que ens ha portat la freqüència 285, et sembla bé?
Bona...
Sí, potser estaria molt bé que primer la toqués ella. De fet, Cristina, explica'ns les eines.
Els seus instruments i farà com un acústic, entre cometes,
ha portat
del que fa normalment a la seva consulta o està buscant. Ha portat... anem a explicar què són? Són com...
Uns diapasons, saps? Com els maletins aquests que venen tots els tornavissos en un maletí, doncs
sí,
ella també.
Ella s'ho ha portat i cada diapasó doncs, és una freqüència que serveix per una cosa o una altra. Ara ens ho explicaré. I també uns tubs que té preparats
Bueno, són diapasons, són diapasons.
Sí, quants diapasons que, bueno, són com semblants al diapasó més conegut per afinar, no? Però tenen cadascú una freqüència determinada, estan tallats a la mida exacta per fer la freqüència exacta. Si voleu començar amb el 285, que, bueno, es coneix dintre de l'escala del solfeig com la consciència quàntica, és una freqüència fantàstica per començar a treballar.
Has d'explicar aquesta relació de les freqüències amb la teva feina. Mm-hmm. Perquè entenguem de quina manera utilitzes freqüències com aquesta, la 285.
Sí.
Com ho fas? Per què serveix, per exemple? No sé si podem explicar, jo que faig de preguntona, freqüència del so, què és?
Sí. Anem a aclarir cada concepte perquè és molt important, no? Perquè s'entremescla energia, freqüència, que de fet és el mateix, però bueno, necessitem definir-ho, no? Clar, jo quan vaig fer el curs de teràpia al so vaig al·lucinar moltíssim quan em van dir: si tu agafes qualsevol d'aquests diapasons, qualsevol d'aquestes freqüències que tenim aquí, per exemple 174 hertzos, i ho multipliques per 40 octaves, ja siguin del piano, ja sigui el doble de freqüència. Una octava representa la mateixa freqüència multiplicat per 2. Si agafes aquesta freqüència, la multipliques per 40 octaves, tens un color.
Ah, sí?
Sí. És una freqüència tan alta que equival a un color.
Llavors, els colors tenen freqüències.
Evidentment. O sigui, tot el que sigui electromagnètic, ones electromagnètiques, poden ser mesurades en hertzos, no? Ja sigui so, ja sigui color. I això és el que em va fascinar. Dic, pues, que sí, a veure, si ho ha dit Einstein sempre, és que tot és energia, som energia.
Clar.
Unes coses vibren més ràpid i unes altres coses vibren més lent, però tot és energia. Llavors, freqüència, bueno, la mesurem en hertzos, per això quan diem 285, 741, està mesurat en hertzos, que és la unitat de mesura per la freqüència.
I què crea en el cos humà, en un músic, per exemple, que tingui una tensió? Primer heu de detectar on té, no?, la problemàtica.
Sí, mira, fascinant de la relació de la música amb això que faig, no?, amb el tema de les freqüències concretament, és que funciona amb el mateix principi que la música, el que és la ressonància per simpatia.
Ressonància per simpatia.
Sí, és un fenomen físic. Això s'estudia, jo recordo haver estudiat a la facultat d'informàtica quan feia en física. És un fenomen físic, és a dir, que quan hi ha una, per exemple, en el piano és molt evident, no? Tu toques un la i et sonen tots els las que hi hagi en el piano. És per això que el piano té aquest color, no?, aquesta força sonora, perquè sonen tots els las, no només sona un. No és una freqüència pura, com jo ara he fet, no?
Exacte.
Amb el diapasó sí que era una freqüència pura.
Per tant, toques la i toquen i sonen, vibren.
Vibren, totes, i que són les notes ressonants, són les notes que tenen a veure també amb l'harmonia, i per simpatia és que vibren una mica. O sigui, no vibren amb la mateixa intensitat amb la que el martell del piano o la tecla ha golpejat la corda, però sí que, doncs, és com si empatitzessin en aquesta nota.
Sí, això funciona per la relació natural d'harmònics, és un fenomen físic. Quan tu toques una nota, automàticament sonen, feu-me memòria, però que és la primera octava, segona octava, tercera,
sí,
quinta...
Sí, primera octava, quinta,
exacte,
quinta. Segona octava, tercera...
I així,
successivament.
Podem comptar molts harmònics, però quan tu toques una nota, per naturalesa sonen totes aquestes, la seva octava, la seva quinta, la següent octava, després la tercera, després hi ha una sèptima, i això fa que el so sigui tan ric, no? Llavors, la ressonància per simpatia seria com que sones tu perquè t'assembles a mi. O sigui, jo sono i tu sones amb mi perquè ens assemblem. Tu fas el doble que jo. Jo faig 440 hertzos i tu fas 880. I la de sota també, perquè fa 220, que és la meitat que jo. Com que ens assemblem molt, doncs ressonem per simpatia.
Una miqueta el mateix com amb les persones, no? Dius, mira, estic en sintonia amb aquesta persona.
La química, per exemple, que diem.
Totalment, totalment. Aquesta primera
intuïció... És que ressonem amb la mateixa o una freqüència molt semblant.
Sí, 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 totalment. Aquesta intuïció, un mestre meu em va dir, les coses són molt simples, és a dir, una cosa o t'agrada o no t'agrada. Quan tu tens aquesta primera impressió, aquesta és la que val. Per què? Perquè hi ha una certa ressonància o perquè hi ha dissonància. Igual que la música, no hi ha cap secret.
Totalment. Tornant una miqueta a la teva relació com a músic professional, què és el que et va decidir a endinsar-te a la kinesiologia? Perquè, clar, tu vas començar a tocar el contrabaix als 20 anys, que normalment es comença bastant aviat. La Jessica abans, fora de micro, et preguntava si tenia alguna relació el fet d'haver tocat aquest instrument, que és l'instrument més gran dels instruments clàssics. El contrabaix, recordem que és, diguéssim, seria l'avi, no, seria el besavi dins de la família dels instruments de corda, i el violí, seria el net.
Sí, la mare, però
bueno. La mare, bueno,
sí,
ara ja...
És la mare de tot. Sí, més que res, perquè és el que ha d'estar sempre fent la feina bruta i no es
nota. Això dins d'una orquestra, dius.
Sí, sí, una orquestra. No es nota, no? Si està fent bé la feina, no es nota que hi és. Sí. Ara, el dia que falla, o quan deixa de fer la feina, tothom
una ausència.
El símil amb el baix en una orquestra, en una banda rock.
Sí,
o poc, no? El baix també no es nota, no s'escolta, però si ho fa malament,
però,
sí que...
No, i si no hi és, se sent una ausència. Sí. Em referia més que res jeràrquicament, perquè els oients recordin una mica la família de les cordes. Tenim el violí, que és el més petit i el més agut, tenim la viola, tenim el violoncel i tenim el contrabaix, que és el més gran de tot. Sí, llavors, tornant a la pregunta, Cristina, hi ha alguna cosa que tu et despertés, el fet de tocar el contrabaix, que és un instrument que tens tan a prop del pit, que et fa vibrar tu,
i que vibra tant,
i que vibra tant
físicament amb el teu cos, transmet molta vibració.
Sí, bueno, no, jo de petita recordo que sempre que sentia cançons de pop, perquè jo la música clàssica no hi vaig endinsar fins que vaig tenir l'oportunitat dels 15 anys d'arribar al piano, no? Però no, sentia música pop, i quan el baix deixava de sonar m'emprenyava, em faltava alguna cosa. És que, a veure, on està el baix? I sempre em feia falta aquesta freqüència. Llavors, bueno, vaig començar el piano als 15 anys, i no va ser fins que als 20, per unes històries, bueno, em van dir, no podia continuar amb el piano, has de triar un altre instrument, no? I algú tenia un contrabaix per allà, i dic, home, aquesta freqüència és el meu.
És una passada.
És la passada.
És la que em falta quan no hi és.
És la que em falta. És la que em falta a mi físicament. Després ho vaig descobrir, i va ser molt apassionant descobrir
això. Una manera de fer kinesiologia, no? D'alguna manera, a tu mateixa.
Sí, descobrir que ho feia per necessitat, perquè és una freqüència que al teu propi cos li falta, no? Aquests greus tan profuns. I després, amb el temps, ho vaig descobrir amb molta més força, sobretot quan vaig estar a Bilbao, que per cert és on vaig conèixer la meva estimada Patrícia, va ser a Bilbao, perquè a Bilbao vaig anar per històries personals, vaig estar un any vivint allà, però amb el tema de la humitat, que hi havia la Riga molt a prop d'on vivíem, no podia tenir l'instrument allà. Llavors, quan vaig aprofitar un viatge cap aquí, que tenia una obra al Teatre Nacional, durant tot un mes, i vaig deixar l'instrument aquí. I estant allà, la resta de mesos vaig començar a malaltir molt de pressa. I clar, no sabia què era, pensava que era perquè estava trista, perquè no m'agradava la ciutat, perquè la humitat, que tampoc, jo no puc suportar-la, la humitat a mi em fa molt mal. Però no, vaig descobrir que era l'instrument. O sigui, quan jo agafava l'instrument, algú me'l deixava allà a Bilbao i tocava mitja hora, jo em recuperava. Dic, ostres, doncs evidentment les freqüències greus són les que a mi em falten per arrelar a terra. Després, amb altres formacions, la medicina tibetana i altres formacions espirituals, vaig descobrir que és que a mi em falta aquesta connexió a terra, i és el contrabaix el que me la proporciona.
Imagina't, em sembla increïble.
I d'aquí ve el teu interès?
El contrabaix va ser intuïtiu, sí.
I per la kinesiologia va ser després d'aquesta experiència?
La kinesiologia va ser una mica més estrambòtic, perquè aquí la qüestió és que la meva tieta és kinesiòloga des de fa més de 20 anys, i ella ha aplicat la kinesiologia en el seu centre de bellesa i de teràpies naturals, doncs, tota la meva vida, no? Que jo ho he vist des de molt petita.
I t'havia tractat a tu, la teva
tieta? Sí, i tant. Però esclar, és que t'imagina, no? A mi m'agafava un braç i em baixava el braç i em deia, veus, no pots menjar xocolata. I jo, però a veure, un moment.
Quina relació té el braç amb la xocolata?
Que tu em baixes a mi un braç i jo no pugui menjar xocolata, que no veus que això és absurd. I fins als 29 anys vaig pensar que això era absurd completament. Llavors, jo, la qüestió era que estava al conservatori I quan em va arribar el moment de fer el projecte final de carrera, doncs volia fer sobre malalties mentals, perquè de fet ja havia començat a estudiar psicologia, perquè quan vaig començar en la música, en les orquestres, vaig pensar, ostres, els músics estem fatal.
Sempre
ajudar, però és que estem fatal. De fet, el conserge del Liceu em deia, mira, si vols t'adequem aquí la primera sala i no pararàs de treballar. Si algun dia estudies alguna cosa d'això, psicologia, el que sigui, aquí tindràs feina per un tub. I bueno, va ser que el projecte final de carrera, doncs això, volia investigar sobre l'esquizofrènia i...
Home, no sé, a veure quina imatge acabarà tenint l'oient que
escolti aquest programa. O sigui, era agafar músics que havien acabat fatal del cap i investigar per què, no?
Doncs mira, en els propers capítols parlarem d'aquesta...
De malalties mentals de músics.
I anècdotes.
Sí, i anècdotes. Realment, clar, jo crec que un músic, per força, a l'àmbit de l'art has de ser molt lliure a nivell també emocional, no? I deixar-te portar, i l'artista és una personalitat que busca, no? I que no té por a potser a engarjolar-se a ser d'una manera. Aleshores, això jo crec que també
depèn del que et trobis,
comporta,
no?
comporta una gran varietat i combinació, doncs,
jo crec que una mica
de personalitat.
Estic molt d'acord, acabes de dir una cosa que no hi havia caigut mai. Jo crec que l'artista en el fons busca, però en realitat no vol trobar, perquè el dia que troba es mora. I això crec que et comporta uns barems emocionals tremendament profuns, és a dir, nosaltres entrem amb nosaltres mateixos en estats d'autoconeixement potser una mica més profuns que altres sectors de la societat, que també ens posen molt més a la cantera dels nostres propis precipicis, no? I això és el que fa que emocionalment siguem tan, de vegades, inestables
o vulnerables,
fràgils, sensibles, etc. Per això la Cristina té tanta feina, eh? Cristina Membrive.
Bueno, gràcies a Déu, no me'n falta, sí, té molta feina.
Més preguntetes que et volem fer. Estàvem parlant de les freqüències.
Jo votaria un altre cop per canviar a una altra freqüència que ens recomanis tu, Cristina,
i que seguim. Mira, la següent que us puc oferir és... hem posat la 285 i la relació d'aquesta escala, la màgia de la relació d'aquesta escala és que de freqüència a freqüència sempre hi ha una diferència de 111 hertzos. Llavors, clar, els números es repeteixen. Ara hem sentit la 285 i ara sentirem la 528.
Ahà,
clar. Hi ha una relació numèrica fascinant, eh? Aquí.
528, molt bé.
Aquesta freqüència es coneix com la dels miracles, la de la restauració de l'ADN. Això, bueno, jo he estat a Sant Petersburg, a Rússia, i m'han comentat que efectivament això es coneix, que per reparar l'ADN es pot fer a nivell de laboratori, a nivell genètic, tallen les cadenes d'ADN i les reparen físicament. Uh-huh. És a dir, agafen aquella cadena, la tallen on hi hagi la mutació, on hi hagi l'error, ho tallen i ho reemplacen a nivell físic, no? Però se'n van adonar els russos que amb aquesta freqüència aquesta reparació té lloc de forma natural, de forma espontània. Així que, bueno, anem a provar-la. 528 hertzos.
Thank you.
Aquesta freqüència ens ha agradat, eh?
Ens ha encantat.
Sí, 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 hem flotat.
Per obrir el plexe solar, és fantàstic.
A més, ha estat una reacció com física sense saber-ho, no?
Sí.
La Patrícia ha fet... Ah,
sí, és com se t'obren els braços, no?
Sí, ens hem expandit de cop.
T'expandeixes, sí, sí.
T'has de deixar portar, simplement, no pensar. Parlaves, Cristina, de l'escala sagrada dels sons, de l'escala pitagòrica, anomenada solfeggio, ens expliques una miqueta.
Sí, són coses diferents, però aquesta concretament que jo he portat és l'escala solfeggio, que es coneix com l'escala sagrada, no? A veure, jo, la meva part científica es manté una mica al marge, jo el que explicaré és bàsicament el que jo practico, perquè, bueno, m'agrada ser una mica empírica amb això, no? Es diu que Josef Puleo va descriure, descobrir aquestes freqüències cap als anys 70 a través de la Bíblia, és a dir, que va decodificar uns codis i amb unes relacions numèriques va trobar aquesta escala, que es creu que els monjos gregorians la feien servir per cantar. Llavors, ells feien els seus cants als monestirs amb aquesta escala, i el que es comenta és que ells no emmalaltien mai, les collites eren molt riques, i que tampoc no emmalaltien les persones que anaven a missa, a l'església, a escoltar els cants.
Els cants gregorians poden estar relacionats una mica amb aquest tema?
Jo crec que hi ha dues vies paral·leles. No crec que hi hagi relació directa, però sí que potser és veritat que les feien servir. No sé si en els cants gregorians com a tal ja afinaven sobre aquestes freqüències. Això, ja, la veritat és que jo no ho sé. Hi ha molt poca recerca, hi ha molt poca informació. Sé de gent que ha anat a buscar capellans i sempre obtenim la mateixa resposta, que és que no sabem res.
Per tant, és que sembla que la veu humana vulgui imitar una mica, doncs, aquestes freqüències. No? Quan si tothom té al cap el cant gregorià, doncs és això, és una música una miqueta etèrea, no? I és el que fa especial que ho produeixi l'home.
Sí, sí que és veritat. El que passa que, bueno, jo he anat experimentant també a consulta quan ara hem tingut aquesta reacció, no? Hem escoltat aquesta freqüència de cop i volta, la panxa se'ns ha expandit, ens hem relaxat, notem encara l'efecte que ha tingut dintre nostre, no? O sigui que ens hem afinat amb ella i ens ha agradat.
Ens hem afinat, que maco això.
Sí,
ens
clar,
hem afinat.
Llavors, quan la gent em pregunta, no, i com pot ser que per què em poses un diapasó? Perquè fem servir el mateix principi que l'orquestra. L'orquestra, saps que, bueno, surt l'oboè, que és l'instrument que en principi és més difícil d'afinar, per tant ell dona la de referència perquè tota l'orquestra se li afegeixi.
Per tant,
no?
És el que comença, el que... abans d'interpretar qualsevol peça.
Quan tota l'orquestra està preparada per afinar, és l'oboè el que dona la de referència i dona el primer violí, el concertino, llavors tota l'orquestra s'enganxa a aquell la de referència. O sigui, tothom ha d'estar afinat en el cas, sí, 442, que és el típic aquí, a Catalunya, 443, que és el que, per exemple, es fa servir a Alemanya, o 440, depèn del lloc. Però es dona una freqüència de referència i tothom s'hi enganxa, no? Tu afines el teu instrument amb aquell. I aquí és el mateix, jo et dono aquesta freqüència de referència i tu t'hi enganxes. El que passa que, clar, jo pensava, bueno, aquestes freqüències m'han dit que són sagrades, jo vaig experimentar-ho, perquè la meva part científica sempre està molestant, no? I vaig veure que amb altres freqüències no passa, però amb aquestes l'amplitud, és com l'amplitud d'ona, és brutal. Quan dos instruments queden molt afinats... ho saps que estan afinats, per què? Perquè l'amplitud i la ressonància és molt més gran, l'amplitud d'ona és molt gran. Llavors dius, vale, ja estem afinats, per què? Perquè estem molt bé, ho notes.
Sí, que una orquestra ben afinada en principi té més ressonància.
Exacte.
Que no una que no ho està.
Clar, això, perquè la sèrie d'harmònics està vibrant de forma natural, no? I es potencien els uns als altres i fa que el so sigui molt més ample. Si estàs desafinat, doncs clar, no hi ha aquesta ressonància natural, està com més apagada.
Això es podia extrapolar, doncs, al que tot suma, no? A l'àmbit personal, també.
Exactament.
Clar, suposo, vosaltres que heu tocat i que toqueu en orquestra, quan esteu incòmodes, sentiu incòmodes?
La sensació de tocar quan no estàs afinada o el company... A veure, tots s'afinem i tots desafinem. Aquest és el primer paradigma del músic d'orquestra que ha de saber.
que passa és que bueno, aquí té molt de lloc de vegades els egos i les inseguretats i sempre un diu, jo estic afinat i els altres no, llavors no, no funciona així. Tots afinem i tots desafinem, però sí que és veritat que de vegades, per exemple, quan es produeix un acord, que és una suma de notes dins de la, dels mateixos harmònics naturals que es produeixen a la vegada, en el mateix moment, això és un acord, diguéssim, quan l'acord està estable, és a dir, està afinat, la sensació física que es percep és de molt d'equilibri, és una sensació molt especial, de...
Sí, una certa, exacte, relaxació.
I això s'ha de dir dins de l'orquestra.
Sí, 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 sí.
I a tot moment, a més el temps va passant, tu vas fent notes i ho vas notant tota l'estona.
Però també ho sent el públic. Quan, sí, quan una cor està, encara que el públic no sigui músic, quan una cor està ben afinat, el públic rep una sensació de pau, de... d'equilibri, de benestar, diferent a quan una cor és, està mogut. És una miqueta, mira, ara m'ha vingut al cap, saps què? El símil dels castells. És una miqueta visualment, quan un castell, l'enxaneta ha fet l'aleta i comença a trontrollar, saps aquesta sensació d'inestabilitat visual que dius ai, 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 doncs aquest ai, el públic el percep i sí, el músic el percep. En canvi, quan aquell castell està tan ben falcat i saps que carregarà i descarregarà, la sensació és una altra.
Empatitzes, sí, potser, sí, això, un petit apunt pel públic que de vegades pensi que en el concert és anar, doncs, a passar l'estona o a, simplement a distreure's, que pensi que és molt més que això, que et pot donar i aportar molt més.
I tant.
Doncs ara que les quatre estem afinades, amb aquest, ara no em sortirà la 5-2-8, aquesta freqüència, no? Sí. Com en tenim dues més, les reservem pel proper programa. Cristina, et quedes amb nosaltres perquè és molt interessant tot el que ens estàs explicant. Jo estic descobrint tantíssimes coses avui. Jo aquí no m'hi caben ja les preguntes. Patrícia Denó, Cristina, aviam si ho dic bé, que abans ho he dit malament, Membrive, ara sí, i Cristina Casale, ens trobem en el proper programa per tornar a compartir aquestes freqüències i que, de fet, en tenim dues guardades perquè ens has d'explicar què tenen d'amagat aquestes freqüències i, de moment, deixem aquesta 5-2-8 perquè la gaudeixi l'audiència. Fins la propera.
Fins la propera.
Adéu.